Són les 11. El 10 de desembre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora. Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora en què recuperarem les últimes dades que va fer públiques l'IDESCAT, que cridaven l'atenció per una xifra, la de naixements a Catalunya. És la més baixa dels últims 70 anys. Què hi ha al darrere d'aquesta xifra? Què implica? De seguida escoltarem moltes dones i plantejarem també aquestes i altres preguntes a la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Mariona Lozano. És dimarts i ens visita la nostra biòloga. Avui l'Anna Ramon ens vol parlar de fins a quin punt la natura marca la iconografia nadalenca. Parlarem d'intel·ligència artificial, de pantalles i dels seus possibles riscos o excessos. I ja tinc aquí al meu costat, a la meva esquerra, la persona misteriosa d'avui. Li hem encarregat que estigui aquí escoltant-nos atentament, ho està fent fins a la mitjanit, i després li preguntarem si ha après alguna cosa escoltant el nostre informatiu. I a partir d'aquell moment parlarem d'ella, del seu projecte, de la seva professió, que ja us adverteixo que és força sorprenent. Som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per encetar l'última hora del dia, un servei públic exprés en 5 minuts, el dia de tot, gràcies al nostre sotseditor. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
Les noves autoritats de Síria preveuen que el govern de transició, nomenat pels islamistes, gestioni el país fins l'1 de març.
Aquest és el període en què esperen haver assumit totalment la gestió del país. Volen reactivar l'economia i transmetre que l'administració funciona. L'altra prioritat és depurar responsabilitats per la repressió del règim de Bashar al-Assad. Molts casos poden tenir a veure amb el que s'està descobrint a les presons. Ja s'han difós les imatges d'una cinquantena de cadàvers d'executats perquè els puguin identificar. Alguns familiars, com aquesta mare que busca el fill desaparegut, s'han traslladat a les presons.
El van portar a un edifici dels serveis d'intel·ligència. Des de llavors, des del 2013, no n'hem sabut res. Es diu Milad Elias Al-Jawabra i no n'hem sabut res més.
Mentrestant, més de 500 atacs israelians han destruït tota la flota de Síria i la major part de la seva capacitat militar, inclosos avions i helicòpters. Benjamin Netanyahu ha dit que ha ordenat els bombardejos per evitar que les armes caiguin en mans de jihadistes.
I a Brussel·les, negociació maratoniana dels ministres d'Agricultura sobre el futur de la pesca d'arrossegament al Mediterrani.
Espanya, França i Itàlia bloquegen la proposta inicial que limita a 27 els dies de pesca a partir de l'any que ve. La proposta de la Comissió persegueix garantir la sostenibilitat d'algunes espècies, però els que s'hi oposen asseguren que el plantejament es basa en informes desactualitzats. Segons alguns experts, hi ha alternatives a la proposta de Brussel·les per regenerar les espècies en perill a la Mediterrània. Yves Galimany, investigadora d'ICATMAR i de l'Institut de Ciències del Mar, ha explicat aquí al Catalunya Nit que es poden aconseguir efectes positius si es modifiquen les xarxes d'arrossegament i s'amplien les zones protegides.
Però a Catalunya tenim un 3% del que són els caladors pesquers tancats a aquesta pesca i els utilitzem doncs, una mica com a pulmó, no? Allò recupera i irradia al seu voltant doncs, tot aquest conjunt d'espècies que estan en molt bon estat dintre de les reserves. Llavors això, si ho incrementem, doncs, també ajudarà a mantenir un sistema sa.
Després que ahir Puigdemont exigís a Pedro Sánchez una qüestió de confiança, Junts s'ha aliat amb el PP per eliminar l'impost a la producció elèctrica.
Tots dos partits han aprofitat que faltava un diputat socialista per pactar una esmena que força el govern espanyol a eliminar aquest tribut. Esquerra també hi ha votat a favor. El PSOE alerta que sense aquest impost es deixaran de recaptar 1.500 milions i de moment ha desconvocat la comissió per frenar-ho.
Sancionats 886 camions des que va començar l'any per incomplir les restriccions de circulació en operacions sortida i retorn.
La majoria de sancions s'han aplicat a l'AP7, per on circulen 12.000 camions cada dia, amb el 60% de les exportacions de l'Estat. Carlos Folqui, secretari general de l'Associació d'Autònoms i Pimes Transportistes de Catalunya, apunta dues de les causes que poden explicar que aquest any s'hagin multat 200 camioners més que l'any passat.
A la mesura que s'incrementen les normes i les restriccions i les limitacions i es creen de noves, sempre hi ha gent que incompleix la norma. I en segon lloc, i probablement hi hagi molts transportistes internacionals doncs, que no prenguin les mesures necessàries per tal de conèixer quines són les limitacions concretes que hi ha en cada moment.
Juan Antonio Bayona ha rebut aquesta tarda en un emotiu acte al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona la medalla d'or al mèrit cultural que li ha lliurat el consistori.
Un acte al qual han assistit representants dels diferents partits, familiars i amics del cineasta i on l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, ha destacat el gran talent del director de títols com L'impossible o La societat de la neu.
Bayona és un creador que ha ampliat els límits del que és possible en el cinema català i espanyol, signant grans produccions de les que encara roden pensant a la pantalla gran, obrint camí als nous cineastes. Des d'aquí et volem animar a seguir consolidant aquesta veu pròpia amb la que portes a la gent a universos fantàstics i a situacions extremes amb gran solvència i domini.
I Sergi, tenim temps per una notícia més, però l'has de lligar al títol de l'última pel·lícula de Juan Antonio Bayona.
Molt ben trobat,
La societat
això.
De la neu.
La societat de la neu, la societat del Neucat, perquè recordem que ja en marxa en fase de prealerta el pla Neucat. De matinada i fins al migdia hi ha una probabilitat baixa, però probabilitat d'acumulació de neu de 2 centímetres als 500 metres a les següents comarques: l'Alt Camp, l'Anoia, el Bages, el Baix Camp, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Lluçanès, el Moianès, Osona, Priorat, la Segarra, el Vallès Occidental i també l'Oriental.
Doncs ho has lligat molt bé i, a més, és veritat, càmeres a punt, que demà pot haver-hi enfarinada. Moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
I ara les esportives, amb David Ubach, bona nit.
Bona nit.
Ostres, quina nit. Hi ha molta cosa que hem de comentar. Comencem pel Girona, que ha quedat al llindar de l'eliminació a la Lliga de Campions de Futbol. Els gironins han perdut, això sí, per la mínima, a Montilivi i davant del Liverpool.
Sí, gran paper del Girona avui, que no obstant això, doncs sí que queda vorejant l'eliminació, allunyat un punt més dels llocs de play-off, ara a 4 punts al Girona d'aquestes places, després de caure 0-1 contra el Liverpool. Queden dues jornades, el Girona haurà de guanyar els dos partits que li queden, i a més, un dels quals a San Siro contra el Milan, l'altra casa davant de l'Arsenal, per tant, dos equips potents, i a partir d'aquí sumar 6 punts i esperar que rivals directes ensopeguin els de la cua dels llocs de play-off. El Girona, com dèiem, sí que ha fet un pas enrere en quant a resultats, però força endavant en quant a les sensacions, perquè la primera part ha estat molt igualada, moltes ocasions per una banda i altra, actuació destacada de tots dos porters, i els detalls, com acostuma a passar en aquests partits, han decidit i han estat favorables al Liverpool. Un penal que ha sabut aprofitar Salah al minut 63 per fer el 0-1, que al cap i a la fi ha estat el definitiu. El Girona, que es queda doncs amb només 3 punts dels 18 possibles, i han acabat el seu tècnic, Michel Sánchez, que ha lamentat aquestes errades puntuals, però ha insistit, això sí, que encara no llencen la tovallola.
Con 4 partidos sin marcar, se nos ha hecho muy cuesta arriba todo. La palabra no es mala suerte, pero sí que esta Champions nos ha penalizado mucho porque el pequeño detalle marca mucho y somos unos novatos en esto y se nos han escapado puntos por ahí, crear la Champions ni mucho menos.
També s'ha jugat aquest vespre l'Atalanta 2, Madrid 3. El Madrid, que abans de jugar la jornada doncs era l'equip que tancava la zona de play-off en la posició 24, a l'escala de llocs, en un partit en què ha hagut de remuntar. A més, Mbappé sí que ha avançat als blancs amb el 0-1 i acte seguit s'ha lesionat, ha demanat el canvi i pateix una lesió muscular, veurem de quin abast. De la resta de la jornada, afegeixo un marcador més, la victòria 0-3 del Paris Saint-Germain al camp dels Salzburg. L'equip de Luis Enrique també estava amb moltes urgències, fins i tot havia estat fora dels llocs de play-off abans de jugar, ara hi entra pels pèls.
I el Barça, que juga demà al camp del Borussia Dortmund, instal·lat a la part alta de la classificació i amb l'intenció d'oferir la seva versió Champions, perquè hi ha dues versions del Barça últimament.
Sí, a les últimes jornades de la Lliga, paper discret dels de Hansi Flick, amb diverses ensopegades a la Champions, però pas ferm. Ara el Barça queda provisionalment en sisena posició amb els resultats d'avui, però amb aquest partit pendent de demà, en un camp molt complicat. El Barça és sisè, el Dortmund setè, tots dos amb 12 punts. Per tant, partit d'alta volada i el Barça que recupera un efectiu important. Ronald Araujo torna a la convocatòria 5 mesos després d'una baixa per una lesió a l'isquiotibial de la cuixa dreta i de la importància del central uruguaià, ha parlat avui el tècnic del Barça, Hansi Flick.
És un jugador que anima els companys. Aquesta és una característica que m'agrada molt. Sempre vol guanyar, és un guanyador. Veurem com està.
El Borussia Dortmund, Barça, com sempre, el transmetrem a la TDT de Catalunya Ràdio.
I encara tenim algú en joc a aquesta hora?
Ràpidament, un partit en joc a la Lliga de Campions de la FIBA de bàsquet, és la tercera competició europea, i juga un català, que és el Manresa, que està perdent de 2 a la pista del Benfica, minut 4 de l'últim quart, ara triple del Manresa per posar-se un amunt. És un partit de la cinquena jornada de la fase de grups amb el Manresa, que lidera el seu grup. I de la resta del dia, et destaco que una catalana ha disputat una final mundial avui. És la nedadora lleidatana Emma Carrasco. Ha entrat aquest matí a la final dels 200 metres d'estils del Mundial de Budapest en piscina curta de 25 metres. Ha acabat setena, penúltima, per tant.
Però molt
però
mèrit.
Finalista, tant, sí, meritoria posició.
I tant, ja m'agradaria a mi ser el setè d'alguna cosa del món. Està molt bé.
No és poca cosa, no?
No, no, i tant. David, moltíssimes gràcies. Demà ens expliques com ho ha fet el Barça.
Molt bé, adéu-siau.
Tres minuts i arribarem a un quart de 12 de la nit i ara un parell de notícies del dia, d'aquelles que ens expliquen tant les oportunitats com els perills que poden venir de vegades associat a les noves tecnologies. Democratitzar la intel·ligència artificial i fer-la arribar a les petites empreses. Aquest és un dels propòsits de la primera fàbrica d'intel·ligència artificial que impulsarà la Unió Europea a l'Estat i que liderarà el Barcelona Supercomputing Center. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Han posat data, Carme, a l'entrada en funcionament d'aquesta factoria?
Sí, a la presentació aquesta tarda han parlat de l'any que ve. Aquesta infraestructura no només es destinarà a la investigació científica, sinó que vol fer arribar a la petita i mitjana empresa els serveis DIA que necessitaran per garantir la seva supervivència. Aquests són els càlculs de la cap d'innovació del Barcelona Supercomputing, Marina Sanz.
Queremos alcanzar alrededor de unas 2.000 empresas, usuarias de todo lo que es la iFactory y que podamos desarrollar hasta 500 proyectos de inteligencia artificial vehiculados a través de la iFactory.
Aquesta tecnologia punta es podrà aplicar a la biomedicina, la farmacologia, la climatologia i a tot un seguit d'àmbits que necessitin creuar volums ingents de dades. Del total de 200 milions que s'invertiran, la Generalitat n'aporta 14, el govern espanyol 62, altres països europeus 99 i la resta EuroAPC, que és la institució europea que canalitza la iniciativa. A tota Europa hi haurà 7 plantes que formaran un ecosistema per entrenar models avançats d'intel·ligència artificial.
És un dels grans temes dels quals estem parlant aquí, en altres països darrerament, què fer amb els nens, amb els joves i les pantalles. Continuen generant molta discrepància algunes de les propostes i sobretot com s'han d'aplicar. Països com Austràlia han prohibit l'accés a xarxes a menors de 16 anys i aquí també s'han fet algunes passes per començar a regular l'ús dels mòbils entre els adolescents. De tot això, avui se n'ha parlat en una conferència en un centre escolar de Lleida. On està la nostra companya Júlia Albacar? Júlia, bona nit.
Bona nit, Manel.
Explica'ns, qui ha parlat en aquest acte que has anat a espiar i com ha anat?
Doncs es tracta de Francisco Villar, que és psicòleg i un dels grans especialistes ara mateix del nostre país en la relació entre l'ús de pantalles i el desenvolupament cognitiu dels infants. I la veritat és que es nota, com bé deies, que és un tema d'actualitat i difícil per a les famílies, perquè l'afluència a l'auditori d'esta escola, de l'escola clave d'aquí Lleida, ha estat molt alta, podríem dir.
O sigui que ha generat interès en els pares, eh? Fa un temps que els experts apunten les conseqüències que pot tenir per al desenvolupament de nens i adolescents l'ús de pantalles. No sé en quina direcció ha anat la conferència.
Doncs aquí el Villar, el doctor Villar, ha estat contundent. Pantalles, no. Ha remarcat que l'ús dels mòbils, tauletes i fins i tot televisors durant els anys d'infància i adolescència tenen greus conseqüències en tots els àmbits de salut. Per una banda, la física, per exemple, menys exercici, més problemes de visió, més obesitat, però també incideix molt en la salut mental. I crida l'atenció sobretot un aspecte que ha abordat durant la conferència, la incidència que té en el desenvolupament moral, sobretot durant l'adolescència, i posava aquest exemple.
Menys empatia. Perquè què li passa a un nano que amb 8 anys el porno accedeix a ell? Pues comença el nano aquest a veure porno a partir dels 8 anys, no li demanis a aquest nano que generi una empatia i que tingui una bona relació, ni que li facis un curs després de la bona relació sexual. És que si està consumint pornografia des dels 9 anys o veient o exposat al pornografia des dels 9 anys amb imatges cada cop més impactants, i el que li passa a aquest nano és que es va habituant al patiment de l'altre.
Villar posava, doncs, aquest exemple sobre el desenvolupament de l'empatia, especialment en els anys ja que s'entra a l'adolescència i durant l'adolescència. També s'ha pronunciat durant la conferència sobre la tecnologia a les aules, l'ús de tecnologia a les aules. Celebra, per una banda, la retirada dels mòbils, però té clar que s'haurà d'acabar retirant tot tipus d'eines a les classes.
Bueno, tot això s'acabarà retirant. Jo no vull ser molt laborero i tal, perquè quan deia fa un any i mig que això ho provirien a l'escola, van dir de tot, però sí que ho sigui retiraran i ho saben que ho retiraran, perquè a més ja ho estan fent a Dinamarca, ja ho estan fent en altres països.
Es referia, per exemple, a les pissarres digitals o també a que els joves, els adolescents o fins i tot els petits tinguin un portàtil individualitzat, doncs, a cada classe. Sobre com aplicar les restriccions, Villar explica i posa l'exemple de fet que si han prohibit la conducció als menors de 18 anys, també s'hauria de poder prohibir l'ús de xarxes socials o les pantalles, perquè de la mateixa manera que considerem que infants i adolescents no poden conduir, també hem de pensar que no tenen prou maduresa per gestionar tot el que suposa l'ús de pantalles i també l'accés a xarxes.
Clar, aquí quan ell parla de retirar tota aquesta tecnologia de les classes, de l'escola, és una situació, però després tenim la realitat també a les cases, a cada llar. Aquí hi havia pares assistint a aquesta xerrada i pot ser molt interessant també saber com ho han vist, què t'han explicat els pares.
Sí, la veritat és que eren uns quants, de pares. Sí. I han explicat una mica de tot. La majoria, hem de dir, que estaven molt sensibilitzats en l'ús de pantalles. La majoria amb els que han parlat limiten l'ús, sobretot entre els més petits, com per exemple el Tomàs, que és pare d'un xiquet de 4 anys i que té regulat en este cas el consum de televisió.
I la situació nostra és que hi ha pantalles, però intentem portar-ho d'una manera bastant normalitzada. És a dir, que només mirem la tele, per exemple, el fi de setmana.
També regula el temps la Vanessa, que és mare de dos xiquets, un de 4 també, i en este cas, un de 8.
Tablets, mòbils i ordinador, així per oci, no en fem servir. Pot ser d'una manera molt puntual, algun moment una mica de mòbil, però no, normalment no.
També explicava que estava costant gestionar amb el nen de 8 anys, amb el xiquet de 8 anys, aquest accés a les pantalles, que ja començava a demanar un mòbil amb només 8 anys. I també hem trobat la Camino, que és mare d'un adolescent de 15 anys i que explica que en aquest cas sí que té mòbil, però amb control parental i el temps controlat.
Control parental arriba només fins als 14, que poden triar si el tenen o no, però és, si no tens control parental, no tens mòbil. Tria. Vale, control parental. Durant unes hores al dia, un contingut també regulat, i sempre intentem parlar-ho.
I un apunt curiós, la Camino també ens explicava fora de micròfons que va castigar durant una setmana el seu fill sense mòbil, i amb aquest temps li va acabar reconeixent a ella i al seu pare que s'havia sentit més actiu i que s'havia acabat trobant fins i tot millor.
Veus?
Sense la pantalla, sí.
Sí, el que després segurament que l'ha recuperat de seguida, però vaja.
Sí, sí.
Sí, sí, segur que se n'acaben adonant, però és una cosa que els crida molt, realment temptadora. En fi, un molt bon retrat de com està la situació a les famílies i també la visió d'aquest expert, el doctor Villar, que ell és bastant dràstic a l'hora de decidir què caldria fer. Moltíssimes gràcies, Júlia Albacar, des de Lleida. Una abraçada.
Bona nit, Manel, una abraçada.
I ara puc saludar a l'Olga Clapés. Bona nit, Olga.
Bona nit, Manel.
Quina paraula ens portes avui?
Doncs mira, avui, dia d'audiències, DGMs,
sí.
Ens trobem amb la construcció fer-se amb, que en aquest context no és correcte. Mira, igual que quan parlem de premis també ens trobem qui diu que tal persona s'ha fet amb el guardó, doncs és una frase típica també de les audiències. Un programa que s'ha fet amb la millor audiència de la seva història. Doncs no, en aquests dos casos, fer-se amb no funciona, perquè el que realment vol dir és aconseguir, obtenir, guanyar. Per tant, un actor ha aconseguit l'estatueta, no s'ha fet amb l'estatueta, i un programa ha obtingut un tant per cent d'audiència. Però diem, fer-se amb no és correcte, mai. No, no. Té un sentit bo, que és el d'entendre's bé amb algú. Jo puc dir, no em faig amb el veí, eh? No hi tinc tracte, no hi parlo, però no en aquest sentit d'aconseguir.
Molt bé, doncs amb tu sí que ens hi fem, i molt.
Jo m'hi faig, amb tu m'hi faig.
Exacte, o sigui que encantats d'escoltar-te, i part de l'audiència que tenim en aquest programa, que estem molt contents, és gràcies a col·laboradors i a la gent que treballa amb nosaltres, i una d'aquestes persones és l'Olga Clapés, així que moltes gràcies a tu també. Fins la propera.
A tu, un petó.
Bona nit.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Soc l'Àlex i sempre m'ha apassionat la tecnologia. Per això volia que la meva primera feina fos en un sector innovador. Obtenir el certificat professional em va permetre completar la meva formació i començar a treballar en un sector que m'interessa.
Els certificats professionals són una oferta formativa de qualitat disponible al llarg de l'any i una titulació oficial que obre les portes al mercat laboral aquí i a tota Europa. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Saps per què els experts recomanen comprar als mercats de Barcelona?
Perquè hi ha 43 mercats molt a prop teu, amb més de 1.800 establiments al teu servei.
Perquè són la millor oferta en producte fresc i de qualitat.
I perquè comprar als mercats de Barcelona és tota una experiència.
Mercats de Barcelona, frescos, bons, sants i sempre al teu costat.
A l'Agenda del Pagès 2025, les vaques de llet. I, com sempre, els millors consells per cuidar el camp i l'hort. Les fires, els mercats... Agenda del Pagès. Una per a tu i una per regalar. El quiosc per només 5,95 euros.
Tens passió i estima per la natura? Vols protegir i conservar els nostres boscos, els rius, el mar, el cel, la fauna? Ara tens l'oportunitat de fer-ho. Obrim 127 noves places per agents rurals, amb el 40% de les places reservades per dones. Els agents rurals volem preservar el medi natural amb tu i per tu. Vols formar-ne part? Informa-te'n a interior.gencat.cat/festa-agent-rural. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havia sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li llavors passa al cervell nostre... quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
No vols veure una cosa negra?
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Et plantejaries volar la paraula carquinyoli?
Ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
5 minuts i mitja arribarem a 11:45 de la nit. El 2023 van néixer 54.217 nadons. Si us dono només aquesta xifra, ens poden semblar molts o pocs, no ho sé. Posem-hi una mica més de context. 54.217 són un 3,8% menys que l'any anterior. Per tant, menys que el 2022, però posem-hi encara més context. És la xifra més baixa dels últims 70 anys, segons les últimes dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. I quins són els motius perquè això sigui així? Doncs ara n'anirem parlant, però d'entrada volem escoltar un seguit de dones en edat fèrtil.
Tinc 28 anys, no sóc mare i no tinc pensat tenir fills a mig termini.
Tinc 30 anys i estic embarassada.
La maternitat és una muntanya russa, plena de sentiments contradictoris, però per mi és un sacrifici molt gratificant.
Jo veig la maternitat com una pèrdua de la meva identitat, sobretot pel que fa a nivell laboral.
M'he plantejat ser mare soltera, de fet ho tinc força clar, però de totes maneres sempre hi ha aquelles pors de si podré fer-ho sola.
Fui mamá muy joven, a los 18, por decisión, obviamente, quería ser mamá.
Per mi la maternitat hauria de ser una decisió presa des de la llibertat absoluta, conjuntament amb la parella, en el cas que no siguis mare soltera, i que no sigui una decisió presa per pressió o per estigmes socials.
De veus de dones n'anirem sentint moltes els següents minuts, però la veu cantant la portarà la Mariona Lozano, que és investigadora i sociòloga del Centre d'Estudis Demogràfics. Mariona, benvinguda.
Bona nit.
D'entrada, dèiem, la dada més baixa de natalitat dels últims 70 anys. És preocupant? Fins a quin punt és preocupant?
Preocupant no ho sé. El que sí que sabem és que no és una sorpresa que sigui baixa i segurament seguirà sent més baixa. Per què? Perquè actualment tenim dos fenòmens que s'estan succeint a l'hora. Per una banda, tenim el que venim arrossegant des de fa més de 30 anys, que són taxes de fecunditat cada vegada més baixes. Uh-huh. És a dir, la mitjana de fills que les dones tenen cada cop és més baix. Què passa? Que actualment tenim en edats fèrtils, en edats reproductives, dones que ja són filles de baixes fecunditats.
Clar.
Per tant, les candidates actuals a ser mare són molt poques. Si sumes les dues coses, és evident que la natalitat ha de ser molt baixa. Hi ha un estudi que calcula que, perquè un dels problemes de la baixa natalitat és l'envelliment de la societat, no?
Sí.
Hi ha un estudi que calcula que si totes les dones que actualment estan en edat de tenir fills tinguessin dos fills de mitjana, no? Que és el desitjat, ni tan sols així superaríem la crisi d'envelliment a la que ens estem abocant, no?
Imagina't.
Perquè hi ha aquesta diferència entre generacions, unes generacions molt plenes i unes molt buides, que són les que actualment estan de tenir fills.
Clar, ara que ens deies això, les dones en edat fèrtil ja venim d'una natalitat baixa, aquí podríem fer una projecció ben fàcil dient que les que han nascut aquest 2023, si són els naixements més baixos que hem tingut en 70 anys, quan arribin a l'edat fèrtil també hi haurà molt pocs naixements.
Seran pocs, però clar, el problema el tenim actualment en què les generacions buides, que s'anomena, anem darrere d'unes generacions molt plenes.
Uh-huh.
Per què? Perquè tot el sistema de benestar està basat en una estructura demogràfica de tipus piramidal. I actualment l'estructura demogràfica no és una piràmide, és més aviat una espècie de romboide en què hi ha unes generacions molt plenes que comencen a arribar a edats cada cop més envellides, no? Sobretot comencen a retirar-se del mercat laboral.
Sí.
Actualment, el que s'anomena la taxa de dependència, que és el nombre de pensionistes versus el nombre de treballadors, és al voltant del 35%. És a dir, hi ha tres pensionistes, una mica més de tres, per cada treballador. Cada treballador sustenta tres pensionistes. Està calculat que cap al 2050 això serà del 60%. Aquí és on hi ha el quid de la qüestió del tema de la natalitat.
És un repte econòmic brutal, també. Clar.
Que la gent tingui fills o no, com hem escoltat en els talls que heu posat, hi ha dones que no volen tenir fills, i crec que és una cosa molt legítima. És més, hem de celebrar que estem en una societat en què hi ha dones que lliurement decideixen no tenir
Clar.
Fills perquè no és el seu projecte, no? Per tant, això és bo. És positiu que hi hagi dones que no tinguin fills perquè senzillament no en volen. El problema no està en quants nens neixen o no neixen, el problema està en quanta gent hauria volgut tenir fills i per motius que ara podem explicar, no han arribat a tenir. És a dir, la diferència entre el que es desitja i el que realment passa, aquí és on hi ha la discussió.
Doncs afegim-hi possibles motivacions. Una, la carrera professional.
Jo veig la maternitat com una pèrdua de la meva identitat, sobretot pel que fa a nivell laboral. Crec que som una generació que ens hem format molt, però que en el seu moment, quan vam acabar la nostra carrera, la nostra formació, no hi havia molta feina. I a més, durant molt temps hem estat molt mal pagats. Crec que ara és quan comencem a tenir una feina més estable, amb millors condicions i que ens permet doncs, un creixement, no?, a nivell professional i personal. I crec que la maternitat frenaria aquesta trajectòria, sobretot per les dones, jo crec que ens afecta molt més i segurament perjudicaria una mica aquest creixement, que crec que ara és un molt bon moment.
Trajectòria laboral i fecunditat. Tu això, Mariona, ho has estudiat molt.
Sí, és un... És a dir, els motius pels quals les dones no tenen els fills que diuen que volen tenir són varis, varien segons l'edat... No és una única raó, però és veritat que la trajectòria laboral és un motiu molt important que les pròpies dones posen en manifest en totes les enquestes. Què és el que passa? Passa que hi ha molta temporalitat, sous molt baixos, un fill no el tens... És a dir, tenir un fill suposa, o les persones actualment volen tenir fills sota uns escenaris de certesa, de seguretat. I el mercat laboral actualment no acompanya, pels joves, no acompanya aquesta voluntat. Aquesta persona que hem escoltat explicava això de la crisi, no? És sí. Cert, les persones que actualment tenen, no sé, més de 35 anys, 37, 38, 40, van inserir-se en el mercat laboral en un moment de crisi econòmica molt, mm-hmm. molt forta. I quan va arribar l'època en què volien tenir fills, va arribar la pandèmia, no? És a dir, són generacions que estan molt formades, però que al moment, l'any 2013, l'atur juvenil era gairebé del 50%. Per tant, ja podem tenir molta gent treballant que si no els donem feina, tampoc tindran els fills que volen tenir.
No sé si hi ha una equivalència o això és un tòpic entre fins a quina posició arriba una dona i el nombre de fills que té.
Sí, està demostrat que la desigualtat a nivell de bretxa salarial, per exemple, en el mercat laboral, entre homes i dones, no existeix fins que no arriba el primer fill. És el primer fill el que marca la diferència. Per què? Perquè són les dones les que agafen jornades reduïdes i, per tant, es redueix el salari, les que abandonen el mercat laboral, les que agafen feines o les que no accedeixen a segons quin tipus de promoció. Hi ha un estudi que va elaborar el Banc d'Espanya amb dades longitudinals que demostra que certament aquesta bretxa comença quan neix el primer fill, però passat 10 anys... inclús passat 20 anys, que aquell nen ja no és un nen, és un adult, aquesta bretxa no s'ha tancat, ha continuat existint, no? Per tant, hi ha el que s'anomena una penalització de la maternitat. Les dones que aposten per la seva carrera laboral certament veuen penalitzades les seves opcions laborals després de l'arribada del fill.
Clar. Ara agafem una balança i en un dels plats hi posem totes aquelles coses boniques que associem, no tothom, però en general s'associen a tenir un fill, i a l'altre totes les renúncies que comporta tenir un fill.
Tinc 32 anys i he estat mare fa mig any. Sempre he tingut clar que ho volia ser, el que no sabia era quan arribaria el moment, i ara doncs no m'arrepenteixo gens d'haver-ho set ara, als 32. Penso que he pogut viure molt, que ara també estic gaudint i estic vivint la vida molt intensament, però evidentment ser mare et canvia la vida i vius les coses d'una altra manera. Has d'intentar que tot el que puguis seguint la teva vida d'abans, però hi ha coses que les has de sacrificar, coses que les has de canviar, però és la cosa més bonica i alhora més...
Tinc 32 anys i jo la maternitat la veig amb molt de respecte. La veritat és que canvio molt de punt de vista segons el moment. Per un cantó la veig com molt... una experiència molt demandant, molt sacrificada, no?, que et canvia la vida i que és una cosa que és per sempre, que no la pots tornar. I per altra banda també, em pesa o veig també la part bonica, no?, de viure una experiència completament transformadora, de creixement personal. I ara em bellugo amb... ara em bellugo amb aquestes dues contrastos, no?, de lo bo i lo dolent, i també hi ha un punt de ostres, voler exprimir la vida abans d'agafar i d'assumir una responsabilitat d'aquest caire.
Clar, quan el plat de la balança guanya el sí, però decideixes endarrerir-ho tant com puguis per haver viscut abans, no? Que també es podria fer al revés, tenir-lo d'hora i intentar viure després, però complicat.
No m'agrada molt dir-ho així, perquè sembla... És a dir, és com que victimitzem la víctima, no? La responsabilitat és de les dones que decideixen fer moltes coses abans de tenir fills. Bé, tenen tot el dret del món de fer el que vulguin abans de tenir fills, no? El problema és que quan els volen tenir, quan no tenen les condicions laborals, de residència, residencials, perdó, que serien òptimes en el seu... segons els seus propis barems, no? Jo crec que, si ho mirem des d'un punt de vista més agregat, no, no tan individual, el problema de la baixa fecunditat bàsicament es deriva d'aquest retras de la maternitat, no? De deixar-ho, posposar-ho tant, que arriba un moment en què hi ha problemes, apareixen problemes de fertilitat, no? Uh-huh. Però aquesta mena de posposar-ho tant, ve donada en tots els aspectes de la vida. El principal problema que tenim és que ens emancipem molt tard, sortim molt tard de casa dels pares. Som el país on ens emancipem més tard de tota Europa.
Sí. Aquí hi ha una tempesta perfecta, d'elements. Clar.
Aquí comença una espècie d'efecte dominó, sí. No? Ens emancipem tard, per tant, entrem en parella estable tard, trobem feina, és a dir, ens estabilitzem en la feina tard, i per tant, acabem tenint fills tard, és cert.
De parelles i models de família.
Jo la maternitat realment la veig llunyana ara mateix. Penses, vale, jo vull ser mare, però primer de tot encara de conèixer algú que m'encaixi, que vulgui ser pare, i clar, això fa que, vulguis o no, amb l'edat que es té, et comences a replantejar molt més les coses i pensar que tot anirà molt més enllà del que tu tenies planejat en un principi.
Tinc 32 anys, i la maternitat sí que és un tema que em desconcerta actualment. Sempre he tingut molt clar que volia ser mare, però sí que és veritat que no tinc una parella i m'he plantejat ser mare soltera. De fet, ho tinc força clar, però de totes maneres sempre hi ha aquelles pors de si podré fer-ho sola, si econòmicament arribaré...
Soc mare d'una nena de 3. Amb la meva parella hem decidit augmentar la família. Ara és un bon moment, ens sentim forts a nivell de parella. També a nivell laboral treballem molt a prop d'on vivim. Això també ens permet poder tenir una certa flexibilitat, i el més important és que tenim molt bona xarxa familiar, que la veritat ens va molt bé per plantejar-nos un segon fill. Sense ells hauria estat impossible inclús el primer.
Aquí hi ha molts condicionants, ja parlàvem de l'efecte dominó, més tots aquests condicionants. El cas és que el mateix estudi de l'IDESCAT deia que la taxa de fecunditat s'ha situat en 1,1 fills per dona que en vol tenir. Això és un mínim històric, no?
Què vol dir això, no? Sí, vol dir que de mitjana les dones, quan acaben el seu període fèrtil, han acabat tenint un fill com a 1.
Sí. Un fill i una mà.
Això és problemàtic perquè, bueno, primer perquè, si mires les enquestes, la majoria de dones i homes, diguéssim, desitgen dos fills per parella, no? Per tant, ens estem quedant un fill enrere del que
voldríem,
del que voldríem, sí. I això apunta a un dèficit individual i també social de benestar. No l'hem tingut perquè des de dins hem quedat un fill enrere del que voldríem. Aquestes dones apuntaven també al fet de no trobar parella. Quan tu mires les enquestes, hi ha un primer motiu, que és l'aspecte econòmic i l'aspecte d'impossibilitats de conciliar la vida laboral i la vida familiar, l'aspecte financer, però després també hi ha el fet de no trobar parella o no tenir la parella adequada. I aquest motiu ha anat augmentant també. Actualment hi ha un desencontre, diguéssim, entre homes i dones, i això molts estudis que ho han intentat mesurar. Hi ha el que s'anomena un dèficit d'homes, perquè les dones cada cop estan més educades, cada cop les dones estan inclús més educades que els homes. Actualment les generacions joves, elles estan molt més educades que ells, i com que les dones volen trobar parelles que tinguin una educació igual o superior a les seves, i que a més aquí també hi entra tots els aspectes del feminisme i els valors de gènere, volen compartir la maternitat, no volen que recaigui només en ella, cada cop els hi costa més trobar una parella amb qui acaba tenint un fill. Això és cert. El director del Centre d'Estudis Demogràfics té una frase que crec que ell alhora l'ha robat d'una antropòloga del nom del qual no la recordo, que sempre diu que actualment, a veure si ho recordo bé, crec que diu alguna cosa així, tipus, les dones del segle XXI... No, com és? Les dones busquen l'home que ja no... Les dones busquen l'home que encara no existeix i els homes busquen la dona que ha deixat d'existir. I llavors no s'acaben
de trobar mai. Molt interessant, aquesta reflexió. Afegim encara a un factor que... Bé, primer escoltem l'últim testimoni.
Mi nombre es Maite, tengo dos niños de 7 y 10 años. Fui mamá muy joven, a los 18, por decisión, obviamente, quería ser mamá. Y nada, llegué a España hace 6 meses y muy contenta con mi maternidad de joven.
Moltes de les dades que expliquem queden mitigades per la població estrangera que ve o com ho hem de llegir?
No massa. És a dir, el creixement de la població actual recau 100% en els fluxos migratoris. Uh-huh. La població catalana no creix, sinó que decreix de manera natural. Si creixem és perquè incorporem gent nova, això és cert.
Gent que ve de fora.
Què passa amb aquesta gent? No t'ho sabria dir exactament, però la seva fecunditat pot ser un pèl més alta que les dones autòctones, però no excessivament. Uh-huh. I a més, amb el pas del temps, de seguida els patrons de fecunditat de dones immigrants i dones autòctones s'acaben...
Es van igualant.
Exacte, s'igualen. No sabem per què, no sabem si és que s'adapten, no, a la societat, o és que d'entrada la gent que migra ja és la gent que volia tenir menys fills dins del seu context. No sabem massa bé quin és el mecanisme que opera, però el cert és que els patrons s'acaben assimilant. Ara, què és el que passa? Que la població immigrant, bàsicament, és població jove. I neixen més fills a dones autòctones que a dones immigrants, perquè hi ha més dones autòctones, òbviament. Però és veritat que, en proporció, les dones immigrants estan tenint més fills, perquè són població en edat jove, bàsicament. Si tu compares el total de dones que té fills, de dones immigrants, sobre el total de població immigrant, doncs n'és molt més, perquè és una població molt més jove.
Ja gairebé t'aturaré aquí, però m'ha semblat molt interessant i mentre t'escoltava anava pensant que en les teves pròpies respostes una mica hi ha també les solucions, no? Millors condicions laborals ho afavoririen, parelles masculines més implicades i més conscienciades ho afavoririen. Vull dir que...
Bueno, hi ha una tercera pota que és molt important, que és el que és el suport públic i privat a la conciliació.
Clar.
Un exemple flagrant és que en el moment històric de natalitat més baixa no hi ha suficients escoles bressol. Hi ha més demanda d'escola bressol públiques que no oferta, diguéssim. Hi ha moltes famílies en molts pobles i ciutats de Catalunya que es queden sense plaça en una escola bressol. En el moment en què una política universal d'escola bressol seria absolutament...
És
el moment que és més barat fer-ho, no? I en canvi això no està passant. Hi ha una falta de suport a les famílies, hi ha una falta de suport públic, també hi ha una falta de suport privat. Hi ha poques empreses a Catalunya que puguin oferir plans de conciliació com escoles bressol o dins del propi lloc de treball o horaris molt, molt flexibles pel fet de que tenim un teixit empresarial molt de petita i mitjana empresa que senzillament no té els recursos. No és que tinguem mals empresaris que no vulguin oferir això, al contrari, però estem en un context econòmic o en un sector empresarial en què la majoria d'empreses no poden oferir aquests recursos. I això és una branca molt important. Ni l'Estat, ni en el cas que ens ocupa els governs, el govern de la Generalitat, de moment, fins ara, diguéssim, han anat a posar... Entenc que sí que s'han fet coses, evidentment, no?
Però hi ha més
fins ara no s'ha resolt el problema.
Clar. Doncs hi ha un llistat de coses que es podrien fer per veure que aquesta situació no té per què ser així, que podria canviar. Mariona Lozano, ens ho has explicat molt bé. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bona nit.
Tot és possible un dia de partit. Tot és possible a la nova Champions League.
dimecres a partir de les 8, la TDT del Dortmund Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Així és com sonen les ampolles d'edició limitada d'Estrella Damm pel 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. Compren el pack exclusiu al teu supermercat habitual o a shop.damm.com. Aconsegueix-lo abans que s'acabi. Estrella Damm, cervesa oficial del Futbol Club Barcelona.
El compromís d'MGC Mutua. Evita lesions mentre fas esport. Escalfa i augmenta la temperatura muscular i la flexibilitat abans d'entrenar. Després, relaxa els músculs amb els estiraments. Aquest és un consell de la Fundació MGC i MGC Mutua, la mútua dels mutualistes.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Fundació MGC i MGC Mutua, Generalitat de Catalunya i CaixaBank.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
el 79.191. 79191. Sèrie 41.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Cada migdia a les 12 us esperem a un lloc que sona així.
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Polèmiques, ruptures, naixements, il·lusions...
Tot plegat fa pinta de tardor mogudeta, eh?
Ni que ho juris, Gordi.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La crònica social del país.
Cada dia al matí de Catalunya Ràdio. Imparables. Així és com acabem l'any. Amb 637.000 oients.
Són dades de l'últim estudi general de mitjans.
Imparables en sentit de l'humor. Explicant què passa al món.
Mentrestant, els economistes reclamen que...
Sentint els colors.
I som per patir...
i per celebrar.
Compartint emocions.
Un programa que emociona les dones i els nens.
Vivint moments inoblidables.
No veig, Puigdemont. És que hauria marxat.
I encara en volem més. Catalunya Ràdio, l'emissora que més ha crescut en aquest 2024.
Cada GM que passem, som més. I això ens fa sentir molt privilegiats i orgullosos de la feina que fem.
Catalunya Ràdio, seguim imparables. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El dimarts 10 de desembre se'ns està acabant, li queden 12 minuts i mig, però encara li queden minuts i s'han d'aprofitar fins al final i pensem fer-ho. Ha arribat el moment de saber qui ens ha estat acompanyant aquí a l'estudi des de les 10 i aquí estarà fins a la mitjanit, molt atenta, Jada Calvano. Quin nom tan bonic, Jada Calvano. Doctora en gestió cultural especialitzada en la sostenibilitat dels festivals de música. Ja tinc moltes preguntes, però primer t'he de fer la primera. Bona nit.
Bona nit.
Has après alguna cosa escoltant avui el Catalunya Nit o què?
En realitat, moltíssimes coses, no sabria d'on començar, però com comentari general volia fer també una petita reflexió que em sembla molt interessant, com la majoria de les notícies tenen a veure amb la sostenibilitat, però parlarem d'això després.
És veritat, és veritat.
És molt interessant.
Sí.
Però, bueno, per qüestió personal, segurament la notícia de la taxa de naixement a Catalunya que ha baixat els últims 70 anys, no perquè em sembla sorprenent, perquè és una notícia que crec que és normal, diguem, no em sorprèn massa, però sí escoltar també tota la motivació de la que van aportar i, no sé, molt interessant.
Ha sigut interessant. Sí. Clar, és que aquí hem de dir, ella està doblement implicada, diu sostenibilitat, i ara en parlarem, perquè la seva professió té a veure amb la sostenibilitat, però hem de dir, perquè això és ràdio, no ens estan veient, que has vingut embarassada,
sí,
aquí
exacte,
esteu dos convidats. De quan estàs?
8 mesos.
Clar, doncs el tema era
sí,
més
sí,
que candent.
Sí.
Tu vens a compensar una mica aquesta mitjana, per cert, tu ja en tens de fills o no? Serà el primer?
El primer.
Serà el primer. I saps si et pararàs aquí o seguiràs?
A veure, no, mai se sap, però...
És perquè de moment ja estàs en la mitjana, eh? En tens un? O sigui, ja estàs en la mitjana, ara si en tinguessis un altre ja la superes. Escolta'm, sostenibilitat en els concerts. Tu tens una empresa que es diu Chloe Sustainability.
Correcte.
Què vol dir? Què feu?
Bueno, bàsicament la nostra feina és acompanyar a les organitzacions del sector cultural a la seva transició cap a un món més sostenible, no? Doncs que és una feina d'acompanyament. Dit així, és una mica difícil d'entendre, el millor, però el que fem és avaluar conjuntament amb les persones que conformen una organització quines són les necessitats que tenen per fer aquest canvi, no? Doncs que comencem des d'una diagnosi a l'elaboració d'una estratègia, avaluació d'impacte, petjada de carboni, però també recerca i formació, tant interna com externa cap als públics.
En qualsevol activitat cultural o centrada en música i concerts?
En qualsevol activitat cultural, però sí que treballem molt en música i festivals.
Què feu als festivals de música? Perquè aquí en tenim un món, eh?
Ja, el festival de música depèn, perquè, repeteixo, depèn també de les necessitats i exigències. Per nosaltres és molt important parlar d'això, del context i de les exigències de cada organització i persones que conformen aquesta organització. No? És que l'acompanyament pot ser una consultoria més tradicional com un acompanyament més pràctic d'implicació més directa a la producció també, d'esdeveniments més sostenibles.
Perquè, en general, quin impacte en el medi ambient poden tenir uns festivals? M'imagino, no sé, la venda de begudes amb gots de plàstic, o quins exemples trobaríem concrets?
Sí, diguem que un dels impactes més importants dels festivals de música és segurament el transport del públic, però també d'artistes i proveïdors i materials. La part de transport és molt important. Tenim impacte a nivell energètic, a nivell d'utilització, recuperació de materials, gestió de residus, gestió d'aigües, moltes coses, no? Però a part d'això, crec que també és important destacar el paper que té el sector musical, no? En aquest cas els festivals, per llençar un missatge més sostenible. No només fer accions més verdes, sinó també això de llençar un missatge verda, no?
Clar. Heu notat un canvi de consciència en això? És a dir, hi ha un canvi de mentalitat en general dels organitzadors de festivals?
Sí, segurament els últims anys, jo crec que una mica a partir de 2019 amb el moviment Fridays for Future, però també, sobretot després de la Covid, vam veure un canvi brutal. No és que abans no hi havia, perquè sí que sempre hi ha hagut exemples molt, molt importants d'exemplars, no? de festivals que creuen molt en la qüestió de la sostenibilitat, però sí que ara mateix la majoria ja s'estan implicant.
Clar. Ara recordo que una sèrie que ha tingut molt èxit, per cert, que es va estrenar al 3CAT, ens van explicar que havien tingut un segell de garantia verda o de sostenibilitat en el rodatge, que, per exemple, no compraven la roba, sinó que era llogada o te la deixava algú. Què es pot fer en altres sectors per també ser sostenibles?
Bueno, de fet, una altra de les coses que faig, soc també certificadora ambiental de festivals de música. Amb Greener Future, doncs, que és una feina que conec molt, molt...
Clar. Què ha de tenir un festival, per exemple, per tenir el vostre segell?
Són moltes coses. En realitat, estava mirant l'altre dia que eren 250 ítems que s'havien de complir, doncs, que era una certificació molt detallada. Però sí que, en general, seria complir amb diferents mesures, que clarament van depèn una mica de cada festival, fins a quin punt. No és tant una competició, no, de dir soc el millor ni res d'aquest estil, però sí de fer poquit a poc, pas a pas, aquesta transició cap a la sostenibilitat. No és que no és tant la quantitat, sinó també veure com els festivals estan implicant més i més en aquesta direcció.
Ara he recordat el nom de la sèrie, que no me'n recordava, és Això no és Suècia, per exemple.
Ah, sí, correcte.
Que van fer un rodatge, ens van explicar que té un segell de...
Correcte, sí.
Amb el sector de cinema, per exemple, també hi ha molta cosa a fer?
Sí, sí, moltíssim. I una cosa són, per exemple, la certificació de producció de rodatges, no? que existeix, no? Com en aquest cas, però també es fa als festivals, per exemple, jo acompanyo el Festival de Cinema de Sitges i també, que també està certificat, per cert.
A Sitges, per exemple, què fan?
Uf, moltíssimes coses, però jo crec que una de les coses més interessants és veure com també l'organització interna s'ha implicat moltíssim amb la qüestió de la sostenibilitat i han anat creixent any tras any i, bueno, tenim moltes coses també a nivell, tenim voluntaris de sostenibilitat.
Ah, sí?
Sí, sí, estan de sostenibilitat, moltes coses i iniciatives també com Women in Fun que van més cap a la direcció de sostenibilitat social, igualtat de gènere, bueno.
Clar. Aquests voluntaris de sostenibilitat en un festival, per exemple, què farien?
Sobretot la feina de conscienciació, no? I recollida de dades també, per enquestes, per exemple les food trucks per determinar la petjada de carboni de l'alimentació, per dir algunes coses, o també del transport del públic.
Clar.
Més enllà de la part de conscienciació, com he dit.
I això, per exemple, detectes que una food truck està fent alguna cosa que podria millorar, s'ho apunta de cara a l'any que ve i quan torni ja ho ha de fer bé o ho canvien allà, com funciona?
Bueno, s'intenta clarament millorar també durant l'esdeveniment, però sí que sabem que és un procés de millora contínua, doncs que també de cara a les edicions següents sempre tenim coses més a fer, que és important.
Molt bé, doncs Giada Calvano, moltes gràcies primer per estar aquí tan atenta durant tanta estona tu i l'acompanyant que portes a dins, i l'altre també per explicar-nos aquesta feina tan, tan interessant, que es pugui anar als festivals, organitzar-los, gaudir-los i deixar la mínima petjada possible. Moltíssimes gràcies i una abraçada ben forta.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I ara, si et sembla bé, escoltarem l'última cançó del dia. És un moment transcendental per mi cada nit. Som-hi. Aquest segurament que els començarem a veure per festivals aviat i espero que siguin sostenibles. Ens acompanya la sortida aquesta setmana del Catalunya Nit, McGee, amb una pregunta. Are you looking up? Mires cap amunt? L'àlbum que han tret aquest 2024 apareix en moltes llistes internacionals dels millors de l'any. I avui a la ràdio es parla molt d'una altra llista, la de l'EGM. A Catalunya la lidera RAC1. A nosaltres ens han dit que som cada nit 77.000 oients. Gràcies per la companyia que ens feu, de part de tot l'equip del Catalunya Nit. Catalunya Ràdio ha estat l'emissora que més ha crescut aquest trimestre. El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell, ha millorat les seves xifres fins als 426.000 oients. També té un gruix de seguidors molt important al suplement de Roger Escapa, que arriba als 417.000. El Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández, és l'informatiu líder, amb 110.000 oients, també ho és el Tot Costa, i les companyes que ens precedeixen no ens ho podrien deixar més amunt ni millor. Les Dones i els Dies són líders de la seva franja i mai havien tingut tanta gent al seu club, ja són 66.000 oients. Felicitem des d'aquí, en realitat, a tothom qui fa ràdio i tothom qui se l'escolta. Demà tenim lloc reservat per a 77.000 o per als que faci falta, a partir de les 10 de la nit, aquí a Catalunya Ràdio i a Catalunya Informació, per acabar la jornada junts. I, com sempre, cedirem l'última paraula a algú que hagi tingut un gran dia. Avui podem dir un dia de joia. Ja sentireu per què. Fins demà.
Hola, bona nit. Soc la Jana Moner, de la Joieria Moner, de Vilafranca del Penedès. Per nosaltres, avui ha estat un gran dia, perquè hem presentat la segona edició de la iniciativa Tortells Enjoiats. Aquest any amagarem 12 joies d'or de 18 quilats fetes a mà al nostre taller. Els tortells de Reis, elaborats artesanalment per 6 pastisseries i forns de pa de Vilafranca. Per tant, més enllà del rei i la fava, 12 persones s'enduran una sorpresa extra en forma de joia. D'aquesta manera, escampem la màgia per totes les llars, donem visibilitat i posem en valor el comerç local, al mateix temps que reivindiquem l'artesania al nostre sector i també en el món de la pastisseria. Moltes gràcies i bona nit.